Arriba el moment de parlar de ciència al Via Lliure i de fer-ho amb el doctor Salvador Massip. Què tal? Ja t'anava a dir què tal, doctor, que també seria correcte,
doctor, ja
seria correcte que m'adrecés a tu d'aquesta manera.
Però ja tenim prou confiança,
però
no? Després
escolta,
de tants
mira,
anys.
I tant, sempre et dic Salvador i a més et tutejo i tot. Home, són
no
molts anys, com dèiem, fent la secció. El Salvador Massip és metge, científic i escriptor. Va estar 9 anys treballant a l'Hospital Mount Sinai de Nova York i ara dirigeix un grup de recerca sobre el càncer al Departament de Bioquímica de la Universitat de Leicester, al Regne Unit. Ha escrit diversos llibres de ficció, de divulgació i, de fet, acaba de guanyar el Premi Europeu de Divulgació Científica pel llibre Jugar a ser Déus, que sortirà a Sant Jordi i que esperem impacientment.
Gràcies.
Ara de seguida entrem en matèria i ho fem parlant del genoma. Avui, de fet, Salvador, parlarem d'una fita que semblava impossible, que és una anàlisi del genoma, llegir el genoma a un cost assequible, tenint en compte el que costava fer-ho quan es van començar a fer aquests anàlisis, no?
Exactament, sí. Estem parlant de que la xifra aquesta que s'havia dit ara fa a principi de segles, es deien, el dia que puguem que llegir el genoma només costi $1,000, restarà realment a l'abast de tothom. Doncs sembla que ha arribat aquest dia, ha arribat finalment el moment que sembla que podria ser que molt aviat, si no ja ara mateix, podríem començar a llegir tota la informació genètica que tenim les persones a les nostres cèl·lules amb un cost relativament barat de $1,000.
Perquè això, quan, o sigui, recordem, l'any en què es va anunciar que s'havia seqüenciat per primer cop el genoma humà...
Va ser el 2000.
Va ser el 2000.
Però va fer una mica de trampes, perquè no estava seqüenciat del tot, però quedava molt bé dir el 2000, perquè el primer any del segle i tot això. De fet, va ser el 2003.
Era rodó, diríem,
era, sí, quedava més bonic que el 2003, que no és tan rodó. El 2003 es va fer pública la que és la versió més completa del genoma, que és la que tenim, la primera que va haver-hi a les dades, a la base de dades públiques perquè tothom pogués accedir-hi.
I per aconseguir això, quants anys van invertir?
Mira, això era, recordeu tots, això es deia el projecte Genoma Humà,
sí?
I va començar el 1990, més o menys, i van invertir 3.000 milions de dòlars. I
imagina't.
I gairebé, doncs, això, 10 anys per llegir un sol genoma. Ara estem parlant que podríem llegir el genoma d'una persona en qüestió d'hores, potser en un dia, i que el cost, en lloc de 3.000 milions, seria només $1,000.
Però com ho han aconseguit, això? És que, a veure, la diferència és molt bèstia. O sigui, moltíssim. De 3.000 milions a 1.000, o sigui, és brutal,
Sí, sí, pràcticament. Clar, tot és qüestió de la tècnica. La tecnologia ha avançat moltíssim i en els darrers 14 anys doncs, el que ha passat és que doncs, tenim màquines molt més potents. També tenim un avantatge, que és que ja tenim a la base de dades tenim un genoma sencer amb el qual podem comparar i usar com a referència. I això també permet fer prendre algunes dreceres. I clar, tots els costs relacionats amb això, amb les màquines i amb la seqüenciació, s'han reduït, com ja veieu, espectacularment, fins al punt que està gairebé això assequible per tothom.
El que passa que pot haver-hi gent que digui, home, jo 1.000 euros ara en el meu genoma, què vols que et digui? És a dir, no els inverteixo. Per què pot servir fer-te aquesta anàlisi del teu genoma?
Aquesta és la història. Fins ara el genoma serveix sobretot per nosaltres, pels científics, perquè vosaltres no ho veieu, però tots els avenços que estem fent ara estan molt ajudats i molt basats en la informació que tenim del genoma humà, perquè ens permet fer experiments molt més ràpid i tenir molt accés a molta més informació que abans havíem de fer, doncs, igual hores i dies d'experiments. Ara anem a internet, apretem un parell de botons i tenim aquesta informació a la mà. Però això, clar, això no serveix molt per la gent del carrer. Per què serviria que ens poguéssim seqüenciar el genoma a cas a nosaltres? En principi, pel que es diu la medicina personalitzada. N'hem sentit parlar, les teràpies personalitzades, n'hem parlat al programa altres vegades, que la idea seria que cada fàrmac que donem a una persona, cada malaltia que volem tractar, escolliríem els fàrmacs, les pastilles que van millor per la persona basada amb la decisió, la decisió estaria basada en el que és la informació genètica que llegiríem del malalt.
Clar, però la indústria està preparada per això? Imagina't que jo em faig l'anàlisi del genoma i vaig amb tots els resultats, que no sé si són molt complicats de llegir o no.
Moltíssim, sí.
Molt complicats. Vaig al metge i li dic, tingui, aquí té l'anàlisi del meu genoma. Ara doni'm una medicina específica per mi. O sigui,
clar,
estem preparats per fer-ho?
No encara, però ho estarem d'aquí molt poc. Hi ha alguns exemples que això s'està fent. Per exemple, teníem un malalt aquí a l'hospital fa no gaire, que va venir amb un problema d'una leucèmia. Li vam analitzar les cèl·lules en el laboratori, vam mirar quins canvis genètics tenia i amb això vam decidir quin fàrmac se li podia funcionar, quin funcionaria millor amb aquest tractament.
Però
quants
diners va pagar aquest senyor perquè li fessin aquesta investigació?
Això és una bona pregunta. Fins a quin punt l'Estat cobrirà tot això? Estem parlant
clar
que aquests diners, en principi, els hauria de cobrir la sanitat pública, no? Mentre siguin 1.000 lliures o 1.000 euros per anàlisi, és una mica cara encara, però pensem que hi ha proves com la ressonància magnètica o les tomografies que són cares també. O sigui, no estem tan lluny d'això. És veritat que estem encara en fases inicials, no?, del que podria ser la medicina personalitzada, però una de les claus era vaja, almenys, que poguéssim llegir la informació genètica ràpid i més o menys a un preu raonable. Ara estem parlant de 1.000 dòlars, d'aquí 2 anys estarem parlant de 500, possiblement.
Escolta'm, qui ha fet aquesta màquina tan potent? Això ho ha fet una empresa privada?
Sí, això és una companyia que es diu Illumina.
Illumina.
Illumina, que ha anunciat fa uns dies només, doncs que ja havia arribat a aquesta fita, a assolir la fita famosa dels genomes a mil dòlars. Han fet una màquina que es diu el HiSeq Extend,
sí?
i que calculant totes les despeses que gasta de reactius i del temps de les persones, els tècnics que han de fer servir i tot això, ells han calculat que més o menys surt a mil dòlars.
A mil dòlars l'anàlisi.
L'anàlisi.
I quantes anàlisis pot fer la màquina?
Això diuen que podria llegir fins a 16 genomes sencers cada 3 dies. O sigui, penseu, compareu amb el que dèiem del genoma humà. El projecte Genoma Humà va llegir un sol genoma en 10 anys. Aquí estem parlant 16 genomes en 3 dies. La diferència és realment brutal. Això serien uns 18.000 genomes a l'any.
Clar, ells han fet aquest anunci, però algú ho ha provat que funcioni?
No,
perquè,
encara
clar,
no.
És molt fàcil dir, jo tinc una màquina fantàstica. A veure, suposo que no s'atrevirien a dir-ho tal i com ho han fet, no?, amb aquesta seguretat.
Suposo que
imagino
no.
que han pres totes les proves i les precaucions per veure que la màquina funciona, però s'ha de veure, no, encara?
De fet, no és la primera vegada que es menciona que estem a punt d'aconseguir-ho. Hi havia altres companyies, clar, evidentment, hi ha una guerra de les companyies que fabriquen aquestes màquines per veure qui és la primera que diu això, no? Fins ara hi havia algunes que deien, estem a punt, però no ensenyaven mai la màquina, no? I ara aquests són els primers que han dit, sí, mireu, aquesta és la màquina que ho fa. I, clar, però falta veure realment si és així. Jo crec que, com dius tu, no crec que s'arrisquin a dir una cosa així si no és veritat o molt proper. Igual no són 1.000, són 1.500 o 1.300, però si més no, estem ja bastant dintre del que és el rang del que estem parlant de la genètica per a l'usuari, per a una cosa que se la pot permetre més o menys d'una manera assequible a la persona mitjana.
Ara una màquina tan potent ha de ser caríssima, no, Salvador?
Aquest és el problema, que costa 10 milions de dòlars en
aquests
moments.
10 milions de dòlars?
Sí, llavors no crec que hi hagi molts centres encara disposats a invertir, o que puguin invertir en això, sobretot quan, el que dèiem, la medicina personalitzada encara és una cosa una mica del futur, encara no estem a punt del tot. Per tant, invertir en aquesta màquina en aquests moments està una mica només per a l'abast dels...
I més en temps de crisi. Almenys aquí, tal i com està la sanitat, no sé si estan per invertir 10 milions de dòlars en una màquina com aquesta. Tot i que, a veure, fent càlculs, la inversió l'amortitzarien relativament aviat, no?
Clar, sí, amb 18.000 genomes a l'any i això costa 10 milions de dòlars la màquina i cada genoma costa 1.000 dòlars, en un any la tens més que amortitzada. Però més que res, sembla que jo crec que ara s'ha pensat de cara a formar els llocs més experimentals, més que a les clíniques o als hospitals.
Sí, per laboratoris.
Sí, més per fer... Seguim aquests projectes que estem fent ara, doncs, de seqüenciar tot el que podem, perquè a part del que és la medicina personalitzada, això de llegir el genoma té moltes utilitats. Per exemple, un projecte que estem fent ara arreu del món, hi ha molts grups que ho estan fent-ho i a Catalunya n'hi ha uns quants, és llegir tota l'ADN de tots els tumors o almenys dels grups més freqüents de càncers. Això ens va molt bé perquè el càncer, ja sabeu que ja n'hem parlat moltes vegades, és una malaltia genètica, és a dir, hi ha gens que no funcionen. Si podem saber per què aquests gens no funcionen o quina seqüència tenen que fa que no funcionin, és el que ens permet, doncs, escollir, com en l'exemple que us explicava abans,
sí,
escollir un fàrmac més adequat. Per tant, els centres que s'estan dedicant ara a seqüenciar per poder llegir molts càncers, amb aquestes màquines doncs, podran llegir-ne encara més i tenir moltes més dades. Per tant, és molt, molt important.
Doncs és una molt bona notícia.
N'hi ha una altra aplicació que segurament heu llegit aquests dies als diaris, per exemple, quan han seqüenciat l'ADN d'un home que van trobar a la Branya, aquí a Espanya, que tenia 8.000 anys d'antiguitat.
Sí, senyor.
Oi, que ho he llegit,
sí,
això?
Sí, que ho hem llegit.
I aquesta capacitat de poder seqüenciar restes dels nostres avantpassats i saber, per exemple, com eren els seus gens i comparar-los amb el genoma humà que tenim a les bases de dades i veure doncs, coses com això, que si tenien els ulls blaus, si eren més alts, si eren més morenos, això és molt important. I clar, el tenir aquesta potència d'aquesta màquina que pot seqüenciar tan ràpid farà que tots aquests experiments vagin molt més ràpid.
Són nord-americans, aquesta gent, o no?
Sí, són una família, una companyia americana, sí.
Nord-americana, molt bé.
En aquests moments, ja, com us deia, segurament això no està gaire a l'abast de tothom, però sí que tenim seqüenciadors més barats que llegeixen potser més lents, però que si anem una miqueta més a zones determinades del genoma, no intentem llegir tot el genoma, podem treure molta informació i també pot ser útil pel pacient. Per tant, no crec que haguem d'esperar a que això sigui una cosa generalitzada per tirar endavant el que és la medicina personalitzada.
Anem al rànquing de les notícies més interessants segons el criteri del Salvador Massip.
Som-hi.
Dels últims dies. Va, som-hi.
Número 4. descobreixen una nova manera d'emmagatzemar informació.
Avui estem aquí amb l'anàlisi de dades amunt i avall, ja ho veig, eh?
Clar, perquè, per exemple, un dels problemes que tenim amb llegint genomes és que se'n genera una quantitat tan gran de dades que no sabem on posar-les, no? I ens interessa, doncs, trobar maneres d'emmagatzemar més informació amb menys espai. És una de les grans feines que ens estan fent els enginyers en aquests moments intentant buscar una solució a aquest problema.
I quina és aquesta nova manera d'emmagatzemar informació?
Bueno, ja sabeu que la informació es guarda amb el que és gràcies al que s'anomena el moment magnètic, no? Aquestes memòries estan basades en el magnetisme i que permet diferenciar el que és els uns i els zeros en la memòria. I és aquesta colla d'uns i zeros segons el moment magnètic de la memòria el que permet acumular la informació. Això normalment es fa segons un eix, o sigui, aquests uns i zeros depenen del moment magnètic segons un eix, o sigui, va cap amunt o cap avall. El que hem fet un grup ara nou és que hem provat un sistema diferent d'empaquetar la informació, que és fent servir un eix paral·lel, o sigui, no tan sols aquest cap amunt o cap avall, sinó cap a la dreta o cap a l'esquerra, diguéssim.
Em costa una mica d'entendre-ho tot això, eh?
Sí, la veritat, això
perquè
és...
Perquè això de l'eix magnètic i tot això, jo ja intento imaginar-m'ho.
Sí.
I ja és difícil. És una mica abstracte, tot això.
Costa. Home, la idea que t'has de quedar és que un cop, si et permet fer això, doncs tens una dimensió més per guardar dades. El que permet és condensar molt més, amb menys espai, doncs tenir molta més informació. I una altra cosa important, que un problema que té les memòries, és que s'esborren fàcilment si hi ha doncs, un camp magnètic pot esborrar les memòries. El fet d'empaquetar-les d'aquesta manera, canviant la direcció...
En horitzontal i en vertical,
permetria,
no? Simultàniament.
Exacte. Les perdia que fossin, en principi, diuen el grup que ha descobert això, que serien més resistents doncs, a totes aquestes menes de magnetisme que pot desequilibrar-les. Això a més és interessant perquè és un treball que es publica aquesta setmana al Nature Materials i està fet per científics d'arreu del món, entre ells un grup de científics catalans del CSIC que ha col·laborat amb americans i amb alemanys i que ara estan doncs, buscant la manera doncs, de tirar això endavant per veure si es pot comercialitzar i aconseguir doncs, fer que les nostres màquines facin servir aquesta mena de
perquè encara no es pot, o sigui, això no està aplicat ho acaben de descobrir i no es pot vendre ni comprar.
S'ha d'acabar de desenvolupar, això són els primers resultats que es presenten en una revista de molt d'impacte, com veieu, i per tant acabaran de desenvolupar-ho, suposo, i intentar trobar la manera de veure si la indústria ho agafa i s'aplica.
Doncs vinga, ara una altra bona notícia.
Número 3. A la Terra li queda més temps del que ens pensàvem.
Mira, respirem més tranquil. Sí. Nosaltres no ho hauríem vist, per això, però
no,
està bé que
ni,
ens quedi més marge.
Ni els fills,
ni res. A veure, explica'ns.
No, és una cosa divertida, això, perquè hi ha gent que, a la gent que li agrada aquestes coses, les catàstrofes i tot això, ja se sap que la Terra, fa molt temps que sabem que s'acabarà la Terra perquè la destruirà el Sol. No? El Sol arribarà a un punt que la nostra estrella anirà evolucionant, anirà fent-se més calenta, i el que farà és que farà que tota l'aigua del planeta s'evapori. Llavors, en aquest estat, el que passaria doncs, és que tota la vida a la Terra seria impossible i estaríem tots morts. Però clar, això, aquesta escalfor de la Terra, de la Terra, sí, deguda al Sol, passaria doncs, que hi ha un augment d'un 1% de la temperatura del Sol cada 100 milions d'anys. Per tant, no és una cosa que haguem de patir gaire no? en aquests moments.
O sigui, en teoria, quan havia de passar això?
Deien que,
segons els models clàssics.
Deien que al voltant de 600 o 700 milions d'anys. Estem parlant d'aquí molt, molt, molt temps. Però han fet uns nous anàlisis, uns nous models matemàtics, i el que veuen és que aquestes dades estaven equivocades i a la Terra li queda possiblement entre 1.000 i 1.500 milions d'anys, o sigui, el doble del que creiem que tenien.
I això... què ha passat aquí? O sigui, no se sap per què s'havien equivocat, perquè, Déu-n'hi-do la diferència.
Pensa també que predir el que passarà d'aquí 700 milions d'anys, el marge d'error ha de ser bastant, bastant gran, clar. O sigui, es basen en els models de les altres estrelles com han anat evolucionant i la nostra com està evolucionant i, clar, és difícil, segons el model matemàtic que faig servir, pots tenir o no en compte alguns factors i que passin coses així. Però això és una dada realment poc útil vista així, no? No sembla que tingui massa interès si morirem tots d'aquí 700 o 10.000 milions d'anys. Però el que és important és que això es pot utilitzar per calcular quantes estrelles poden tenir planetes que en els quals pugui haver-hi vida. Perquè, clar, si una estrella pot, per exemple, com el Sol, pot suportar la vida en el seu sistema solar entre 1.000 i 1.500 milions d'anys,
sí.
Llavors hi ha més estrelles dels que ens pensaven que podríem tenir planetes habitables.
Ah.
Han calculat exactament doncs, que si aquest model és cert, si aquest canvi de model és cert, faria que hi hagués 5% més de planetes habitables a l'univers del que es pensava.
Doncs mira,
i això és interessant.
A buscar-los, a desenvolupar la tecnologia per viatjar fins allà...
Abans de 1.500 milions d'anys...
I a fugir de la Terra quan això s'escalfi sigui insuportable, no?
Exacte.
Home, tenim un marge per
tenim
investigar.
Un marge,
tenim un marge,
sí. No
podem confiar-hi. Va, una altra.
Número 2. Els records traumàtics es podrien esborrar modificant l'ADN.
Aquesta m'interessa molt, Salvador.
Tens algun trauma infantil que
vols esborrar? Jo no, però és de pel·lícula.
Sí, i després hem parlat algunes vegades d'aquest programa, hem parlat de coses que poden alterar els records i la memòria, que trobo que és fascinant que realment puguem trobar alguna cosa que pugui fer que se'n vagi un record que està tan ficat dintre el nostre cervell, no? Evidentment, els records traumàtics són precisament els que costen més d'eliminar,
sí.
I són els que, doncs, una mica la base de trastorns, com per exemple el trastorn de post-estrès, normalment ve associat, doncs, això, a un record estressant d'alguna situació greu que la persona ha viscut. Doncs aquesta vegada han publicat un article a la revista Cell, uns científics de l'MIT, que han vist que les experiències traumàtiques el que fan és provocar uns canvis a l'ADN. Això és una cosa nova. O sigui...
Això és bestial, eh?
Sí,
o sigui, no... que una experiència traumàtica et modifiqui l'ADN?
Te'l modifica d'una manera especial. És el que dèiem l'epigenètica, n'hem parlat altres
sí.
vegades, que el que modifica no és l'ADN mateix, no és la seqüència, les lletres de l'ADN, sinó les modificacions químiques que hi van a sobre. Poden... Però clar, aquestes modificacions...
No t'estic entenent. Què vols dir, les modificacions químiques que hi ha a sobre?
Pensa que l'ADN és el material genètic, és una, aquesta bola d'ADN que tenim dintre les nostres cèl·lules,
sí.
són els nucleòtids, és això, el que diem l'àcid desoxiribonucleic, que conté la informació, és una estructura, doncs, diguem-ne, que no varia al llarg de la nostra vida. Totes les cèl·lules tindran sempre la mateixa informació, menys si hi ha una mutació i tenim un càncer o coses així, però en principi això no s'altera. El que sí que passa és que a sobre d'aquest ADN, que és una molècula com qualsevol altra,
sí.
se li poden afegir alguns residus químics, se li poden afegir algunes modificacions químiques, sense canviar el que és la mateixa seqüència, es poden afegir com un...
És com la càpsula que envolta l'ADN? No.
Un semblant. La idea seria una mica així. Seria, per exemple, com si tu tinguessis una paraula i li fiquessis un accent amb una lletra.
Ah.
L'accent no canviaria la lletra mateixa, però podria canviar el significat de la paraula.
Oh, i tant.
Serien tot una mica els modificadors externs, una mica de l'ADN, que tenen un efecte molt important en com funciona l'ADN.
I aleshores, l'experiència traumàtica modificaria aquest accent, diríem.
Exacte. I això el que faria és que s'activessin i desactivessin certs gens en el nostre ADN. Per tant, el que hem vist, això és el que diuen marcadors epigenètics. Per tant, veuen que si això passa a l'ADN, el que podem fer és intentar esborrar aquests canvis que provoca l'estrès, que això és una cosa que podem fer perquè ja tenim fàrmacs que poden funcionar a nivell epigenètic, que poden netejar, diguéssim, l'ADN d'aquests canvis que se'ls afegeixen a sobre.
Però que et modifiqui l'accent, jo em quedo amb l'accent,
sí.
que et modifiquin aquestes modificacions químiques... No significa que t'esborrin el record, no?
Aquí hi ha una mica la història. Seria una cosa combinada, és veritat que no seria només això. El que hem fet, ho han fet amb ratolins, això és el primer anàlisi que s'ha fet amb ratolins, i el que fan és que primer creen un estrès al ratolí, li donen un xoc elèctric associat, per exemple, amb un so. Llavors, cada vegada que sent el so, clar, el ratolí
aquell
es queda
agarrativat.
Llavors, es veu que ha associat el record del xoc de l'estrès a aquell so. I normalment el que passa és que encara que li donis el so sense el xoc, segueixen recordant-lo, no? O sigui, no se n'obliden. D'una cosa tant que ha sigut molt traumàtica, no se n'obliden els ratolins, com passa també amb les persones. Llavors el que van fer és, en aquests ratolins, donar-li un d'aquests fàrmacs que permet canviar, diguéssim, aquests marcadors epigenètics, és a dir,
sí.
que esborraria tots aquests canvis a l'ADN. A la vegada que li explicaven, diguéssim, que el so aquest ja no venia associat a un xoc. O sigui, eren les dues coses juntes. O sigui, la teràpia de química, de treure-li els modificadors de l'ADN, i a la vegada donar el soroll sense el xoc, perquè poguessin fer un nou record i una nova associació d'idees. I veien que sí, doncs els que prenien aquest fàrmac eren molt més capaços d'oblidar que amb aquell xoc abans venia amb el so que li donaven.
Molt curiós. Ara, això aplicat a la vida d'una persona que ha viscut una experiència molt bèstia.
Crec, sí.
Assassinen a la seva mare al davant dels seus nassos, no? Això, malauradament, de vegades ha passat.
Evident.
Clar, aquí... Fer tot aquest tractament, com li fas al ratolí, no és tan senzill, saps què
no
vull dir?
No és tan senzill, evidentment, perquè evidentment els humans són molt més complexes
Clar.
i el nostre cervell és molt més complicat, però sí que ens dona almenys la clau una mica per veure que hi ha un altre
Facilita
nivell.
Facilita
no?
la recuperació, si
Exactament.
Més no.
Exactament. No és només fer la teràpia del comportament i d'intentar trobar la forma, que és el que es fa ara, intentar la forma de fer oblidar això, sinó que li pots donar una pastilla que pot ajudar, i això podria ser molt interessant.
Vinga, arribem al número 1.
Número 1. Les pupil·les prediuen el futur.
Perdó?
Sí. Bueno, fins a cert punt, però
veure que sí. Les pupil·les prediuen el futur.
Exacte, o sigui, el que fan les nostres pupil·les una mica revelen el que estem pensant. Per tant, predirien el que seria la reacció d'una persona, el futur, la futura reacció d'una persona. Això és un article que s'ha publicat aquesta setmana al PNAS, una revista americana, que el que hem vist, els científics el que han fet és analitzar una sèrie de persones que els feien fer respondre una pregunta sí o no, que era una pregunta que requeria una certa estona per pensar-se-la. O sigui, no era fàcil.
No era fàcil.
Van agafar 29 persones i havien de prémer un botó si creien que la resposta era sí o no. I en aquest segons que estaven pensant per contestar, el que feien era que els invadien les pupil·les. Tots sabem que les pupil·les se'ns dilaten normalment, quan, per exemple, quan hi ha poca llum, no? Perquè sí, entre més llum a l'ull es dilaten. Però també s'ha vist, ja fa temps que s'ha vist, que hi ha certes substàncies químiques que fabrica el nostre cervell que també afecten la mida de la pupil·la. Llavors aquesta gent va pensar, a veure si quan estem fent el procés de pensar hi ha també algun efecte sobre la mida de la pupil·la. I vam veure que sí, vam veure que normalment les pupil·les es dilataven a totes les persones que estaven fent l'esforç d'intentar respondre aquesta pregunta. Per tant, tothom era igual. Però els que anaven a dir que sí, se'ls dilataven més. Ah. O sigui, fins a cert punt tu podies predir com contestaria una persona uns segons abans que contestés. Veien que la mida de la pupil·la determinava doncs, què estava pensant el cervell en aquell moment uns segons abans que la persona realment contestés.
Que curiós, eh?
Però com ja veieu, home, no és que puguem predir el futur molt, ni molt per avançat, però sí que demostra doncs, que el nostre cos dona senyals abans de que realment fem una cosa. O sigui, quan el nostre cervell pensa, ja està donant una sèrie de senyals, unes respostes que no podem controlar, que poden doncs, delatar una mica el nostre pensament, en aquest cas.
I s'ha vist si la persona menteix. Què passa?
És molt bona pregunta, això, perquè el següent pas seria intentar veure si la mentida canvia la nostra. Evidentment, quan mentim, hi ha una sèrie de canvis que ja se saben, no? de freqüència cardíaca, de suor, i una sèrie de coses que, a menys que siguis molt, molt bon mentider, doncs podria se detectar bastant ràpid. Per això són totes aquestes màquines de la veritat que permeten detectar aquests canvis. Però sí que seria fàcil afegir-hi, a més, una mida de la pupil·la per veure si és una cosa que no pots controlar realment.
Compte, això no ho podem controlar, efectivament.
Sí.
Doncs interessantíssim, com sempre, aquesta secció que fem de ciència tots els dissabtes la fem i és interessant, tant si ve el Salvador com si venen els de paciència a la nostra, perquè ara si no nosaltres diran, escolta, no diguis que només és interessant quan ve el Salvador.
No,
sempre
sí.
És interessant
la ciència
parlar de ciència.
És interessant, efectivament.
Sempre.
Divertida i interessant.
I ens retrobem d'aquí 15 dies. Salvador Massip, una abraçada.
Fes la propera.
Adéu-siau.
Adéu-siau.